Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sergi, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui anirem una miqueta a mig camí, en podríem dir, de la biologia marina i la nutrició. Perquè us volem parlar del peix blau. I a mesura que parlem del peix blau, també tirar una mica per terra alguns mites sobre aquest tipus de peix, que es diuen.
Doncs som-hi, parlem de peix blau.
Sí, i primer de tot, com sempre, hem de començar a conèixer què és això del peix blau o com es defineix, no? La definició estàndard ens diu que és aquell tipus de peix que conté més d'un 5% de greix al seu cos. Un percentatge que pot arribar fins a l'11%. Per tant, estem davant d'una definició pràcticament bioquímica o fisiològica, eh? No, en aquest cas, no morfològica, no d'hàbitats, com estem acostumats a veure aquí en el Guaita que tenim, sinó més tècnica. Per contra, considerem el peix blanc aquell que té menys d'un 5% de greix al cos. Hem de tenir present que aquests números, evidentment, són valors mitjans, eh? Ja que sabem que el peix varia molt el seu contingut de greix depenent de l'època de l'any. Bé per les condicions del medi, és a dir, temperatura d'aigua del mar, sobretot, com també per l'època reproductiva. Ja sabem que en l'època reproductiva els peixos són molt més grassos que no en una altra època de l'any, precisament perquè part del greix ha d'anar destinat a la reproducció, no? Aquest, sobretot a la formació d'ous. Entre aquests greixos zona, tornem al terreny bioquímic, destaquen els poliinsaturats. I aquí segur que sí que el coneixes molt, que és el omega-3.
Home, i tant, aquest és famós, eh? I tots sabem que ve del peix.
Ah, exacte. Aquests, ja saps que en el cos hi ha diferències entre el que el cos pot sintetitzar per si mateix, a nivell molecular, i el que no pot sintetitzar. El que pot sintetitzar, no hi ha problema, no sé que hi hagi una disfunció del propi cos, del propi sistema hormonal, etc. I el que no pot sintetitzar, l'hem d'ingerir. L'hem de fer entrar de fora.
Per tant, l'hem de suplir amb la dieta.
No? L'hem de suplir amb la dieta. I és el cas d'aquests tipus de grassos, d'àcids grassos a l'omega-3, que el cos no els pot sintetitzar. I tenen un paper fonamental com a constituents de les diverses membranes cel·lulars. Això és molt important, a vegades no hi donem importància, però la membrana cel·lular és una membrana bilipídica, de dues capes lipídiques, on molts dels àcids grassos i molts, per exemple, d'allò que en diem colesterol i por ahí, formen part de la membrana. Allò que diuen del colesterol bo i el colesterol dolent,
sí.
Doncs formen part de les membranes cel·lulars. I la membrana cel·lular és molt important perquè és la paret que tanca la cèl·lula, l'aïlla amb l'exterior i li dona consistència. Per tant, molt important. Són precursors de caràcter regulador i en petita proporció com a font d'energia també pels diferents processos cel·lulars, és a dir, allò de cremar greix.
I hem dit que el peix blau tenia omega-3, però què més té?
També té altres greixos, com l'oleic i el linoleic, i vitamines com la A, la D3 i la B12. La vitamina B12 i la D3 són molt importants, perquè normalment, sobretot de la vitamina D, tenim deficiències. I minerals com el iode, el ferro, el fòsfor, el magnesi i el calci.
Per tant, el peix blau ens aporta moltes coses, eh? És important.
Moltes coses, importantíssimes. És un peix molt nutritiu, podríem dir. Tenint present aquesta gran classificació, també podem reconèixer aquest peix blau, ara si ens anem a aspectes més morfològics, de fora, per altres factors, com pot ser el de la seva coloració més blavosa del seu dors i els seus costums de vida en aigües obertes. Ara bé, com tota la natura, i en ortografia també, té les seves excepcions. Aquests colors blavosos, crec que ho hem parlat alguna vegada, els ajuden a ser invisibles, sobretot des de la superfície, degut al reflexe del sol. A mar, si ens hi fixem en molts peixos i cetacis inclús, La part de dalt és més blavosa i la part de baixa és més blanquinosa, més metàl·lica. Fet que fa que quan tu mires a la superfície des de dalt el sol t'enlluerni i no vegis si un depredador ve de baix cap a dalt, i si un depredador ve de dalt cap a baix, com el mar és blau, no veu el seu dors. Mm-hmm. I li confereix aquesta protecció.
Està ben pensat això, eh?
Sí, sí, sí. Altres característiques és la forma de la cua.
Mm-hmm.
Però aquí hi ha un dels mites que cau. Jo almenys, no sé si algú de vosaltres també, quan veia l'Arguignano de petit, deia, els peixos blaus són aquells que tenen la cua en forma d'uva, de ve baixa.
I això no és veritat, Sergi?
No és veritat.
Ah, carai.
Perquè n'hi ha en alguns casos que sí, i en el, però no en tots.
Mm-hmm.
Però anem a posar noms i cognoms. Va, quins són aquests peixos que entren dintre d'aquesta categoria de peix blau? Anem a enumerar-los, va. La tonyina, la bacora, la sardina, l'aladroc o el seitó. L'aladroc és un nom molt maco, eh? La latxa, el bonítol, el sorell, l'arengada, el barat, el bis, la boga, el salmó, el roger, el moll de roca, l'anguila, el congre, l'emperador, o peix espasa, la sírvia, serviola, la llampuga, la llamprea, el barat, un altre tipus de barat, la truita de riu, el besuc blanc o el turbot.
N'hi ha uns quants, de peixos blaus?
N'hi ha uns quants.
Uh-huh.
Aquí ja veiem que molts d'ells són pelàgics, és a dir, fem memòria d'un guait anterior que vam fer, d'allò del pelagos, que és el mar obert, allò lluny de la costa.
És veritat.
Però atenció, perquè, per exemple, el congre, el roger, el turbot i l'anguila són espècies bentòniques que viuen al fons. El turbot, per exemple, viu a sobre de la sorra i el congre viu a dintre dels forats de les pedres. Més bentònic que un peix que viu dintre dels forats de les pedres...
No n'hi ha cap.
No el trobarem. Dins del peix blau hi trobem espècies que són superdepredadors, com la tonyina i el peix espasa. Altres que tenen dins la dieta animals més petits i planctònics, com és el cas de la sardina, la latxa o l'anxova. En el cas dels superdepredadors es troben, com així indica la paraula, al final de tot de la xarxa tròfica. Per tant, i aquí és una de les coses que també s'ha dit molt del peix blau, actuen com grans acumuladors de substàncies no degradables, per tant bioacumulables. Una d'aquestes substàncies, o unes d'aquestes substàncies, són els metalls pesants. I un d'aquests metalls pesants del que més se'n parla és el mercuri. Vale? El mercuri és un metall tòxic, perquè actua a nivell sanguini, a nivell de la respiració, etc. Però també hem de dir que se'n fa un gran massa.
A veure, què vols dir, vale? Sergi?
La tonyina, l'albacora i el peix espasa són les espècies que acumulen més mercuri al seu cos. Però, en canvi, no ocupen els primers llocs de consum de peix. Vale? Per tant, es recomana no abusar-ne, i com passa amb altres peixos salvatges o d'engreix, o els productes càrnics. Se'n diu, eh? O sigui, el menjar és com tot. Se recomana no abusar. Allò que la dosi fa el verí.
És a dir, que podem menjar tonyina algun dia, però no cada dia.
Ah, exacte. Sí que és cert que Espanya és el país on s'ha detectat més presència de mercuri als cabells, els cabells de les persones, i alguns experts diuen que pot ser degut a l'elevat consum de conserves de peix blau, sobretot de Bonito del nord, que és l'albacora, és el tunus a la lunga. A la lunga vol dir l'aleta llarga. Sobretot diuen que és per això. Però, un altre mite, no tot el peix blau té carn vermella o color molt rosat, encara que aquesta és una característica dels peixos pelàgics i grans nedadors, degut a l'alt contingut d'hemoglobina en sang, ja que necessiten molt oxigen, perquè naden molt ràpid i molts quilòmetres ho necessiten. Això, per exemple, ho veiem a la tonyina, al bonítol, l'albacora o al barat, que quan els talles és una carn molt sanguirolenta. Per aquesta gran majoria d'espècies del peix blau, l'art d'encerclament és el principal mètode de pesca. Encara que també es captura peix blau amb l'arrossegament, l'almadrava o el palangre, d'aquestes altres espècies que hem dit, del turbot, del congre, del besuc, aquestes espècies més de fons. I anem a posar unes xifres, perquè a Espanya es calcula que l'any es pesquen al voltant de 400.000 tones de peix blau.
Carai!
I aquí anem a el que hem dit abans, on el barat, la sardina i el seitó són les tres espècies principals a llotja.
Que aquestes no són, les que hem dit que tenien un alt contingut de mercuri.
Exacte, no són les que tenien el contingut de mercuri. També veiem que el salmó és un peix blau, però molta part del salmó ve de piscifactoria, ve d'engreix. En canvi, aquí hem dit el que es captura, en canvi se'n consumeixen només la meitat, unes 200.000 tones.
Per tant, es captura molt més peix del que, es consumeix. I què es fa amb el que no es consumeix?
Doncs, o bé per l'exportació, o bé cap a conserves cap a una altra banda, o bé, per a vegades, per pinsos, de propi peix o animal. És el destí. Aquestes 200.000 tones és un consum que va a la baixa enrere any. No és una cosa nova, això passa també amb la resta de peix. O sigui, el consum de peix està caient molt, igual que l'anar a la peixateria, les compres de peixateria.
Sí, cada vegada comprem més el peix al súper, això estic dit, i congelat.
I congelat. I en aquest cas, el salmó és el peix blau més consumit a les llars espanyoles.
Carai, per tant, el verat, la sardina i el salitó són els més venuts, però el que més mengem és el salmó.
El salmó, perquè diuen que té menys espina, perquè fa menys olor a la cuina, perquè no sé què, perquè no sé quantos. Aquí hi hauria molt més a discutir, més enllà del caire científic.
Al final és més còmode, no? I el salmó sembla que agrada més o menys a tothom. Té un gust així més suau, no?
Sí, el salmó, i també hem de pensar que molt salmó és fresc, però també molt salmós, és fumat, és en conserva, també se'n menja molt d'aquest estil. Però sobta això, que de les 400.000 tones que es pesquen, doncs només se'n consumeixen la meitat.
Doncs Sergi, a veure si mengem tots una mica més de peix, que hem vist que el consum està a la baixa. I moltes gràcies per aquest guaita que tenim d'avui. Ens retrobem el proper.
Fins a la propera, Ona.